104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
Estás escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos aquí en la ciudad de Valencia. Si no es un jueves como hoy, a las 8:30 de la tarde, es porque habrá sintonizado Radio Clara 104.4 de la frecuencia modulada y serán las 11 de la noche de un miércoles. Y si es sábado y andas haciéndote la comida y estás escuchando este programa, es porque estás en Granada y habrás sintonizado Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella ciudad. Y comienza como cada 15 días y siempre que podemos este programa que no tiene nombre, pero que a estas alturas es lo que menos nos importa, porque casi siempre hay contenido y a veces hasta música en directo. Y nada, para darle contenido y a este programa, y no solo a este programa, sino a esta ciudad de Valencia, andan por aquí personas invitadas, dos invitadas y un invitado. En la primera parte del programa, Mati Vargas, que anda por aquí, vienes a presentar unas jornadas, La infancia bajo control. Y bueno, al otro lado de la mesa y ahí al fondo están Lola y Artur, vienen desde aquí cerquita, desde este barrio, de la plataforma Salomé Cabañal, a presentar otras jornadas que comienzan ya mismo, mañana, las 16 jornadas de puertas abiertas del Cabañal y organizadas por la plataforma Salomé Cabañal. De aquí un ratito charlaremos con ella y con él. Bien, pues nada, vamos a comenzar con esto de la infancia bajo control, que bueno, estas jornadas son para la semana que viene. La gente que nos escuche en Radio Clara será esa misma semana, viernes 24 y sábado 25.
Bueno, pues estas jornadas se van a realizar en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, como con Diu Toni, el divendres 24 per la vesprada y después tot el día del dissabte 25. També m'agradaria afegir alguna cosa més a com es diuen les jornades, perquè com tu has dit, és la infantesa sota control i també pobresa, menors i polítiques socials.
I bueno, esto lo organizáis un par de colectivos, tú perteneces a la Colla Chicaya y otro, ¿no?, de educadoras, estiran del fil. 20 años de Colla Chicaya y de
lluita.
Y de
denuncia.
Cuéntanos, antes de entrar ya en el tema de las jornadas, un poquito de la Colla Chicaya, si te parece.
Pues la Colla Chicaya actualment fa 20 anys. 20 anys d'existència, de denúncia, d'estudi. I pot ser sí, interessant dir-vos com començaren. Perquè la gent que estem a la colla començaren lluitant en la que era la coordinadora estatal de soporte a personas empresonadas. El FIES, las condiciones carcelarias, la represión del Estado, etcétera, etcétera. Y estant ahí treballant, junto a otros colectivos de todo el Estado, se adonaven poquet a poquet que cada vegada més la gent petita, els fills i les filles de la gent que estava empresonada, es començava a tindre el mateix tipus carcelari de repressió. I en aquest interès i en aquesta preocupació començaren a muntar un altre col·lectiu. Este col·lectiu es va dir la Colla Xicalla, és una paraula inventada, però a partir d'ahir es dedicaren sobretot a estudiar, a investigar i a denunciar les situacions de repressió carcelària que estan patint els menors. Si te dic que ara fem 20 anys, pues la cosa ha anat empitjorant-se, per supost. I a partir d'ahí, bueno, ja més a prop, contactarem a l'altre col·lectiu que és Estirant del Fil, que és també una penya dins de la... bueno, dins no, però propera a la universitat, que també estan treballant i sobretot la preocupació d'elles és donar informació per a que sortisca una reflexió i després una acció, i digueren, che, per què no fem mai unes jornades xules? Perquè a nosaltres el que ens passa és que quan s'assabenten de jornades de gent interessant, que diuen coses interessants, pues s'enriquin molt. Perquè és veritat que la lluita, la denúncia, l'estar ahí en àmbit tan, tan xungo com és la pobresa, a vegades entres en un puntito ahí com de tristesa, de... i tal com estan les coses, pues com que t'entra un poquet de tal. I quan escoltes coses interessants que a més t'aporten gènies de lluita, és com que te fas més gran, no? I van pensar, ah, pues anem a fer unes jornades xules. També vull dir una cosa. La colla, després de... ahir ho comentaven, després de 20 anys, resulta que cada vegada són menys gent. Fa un any es plantejaren la nostra actuació i digueren, va, anem a llançar energia i a veure què passa. En esta energia, pues la darrera cosa que anem a fer són aquestes jornades i ja veurem què fem, perquè si la cosa no s'anima, no sé què farà la colla, no sé, però bueno, de moment aquí estem, diguem, fent, i esperem que vingueu, per supost, més que res perquè van a ser interessants, més que res perquè hem tingut un curro molt fort, més que res perquè ve gent interessant que també s'ocurra. Hem intentat que vinga gent de distints llocs, distintes formes de mirar les coses, distintes formes de fer les coses, i esperem que tot allò que diguen siga d'utilitat a nivell intel·lectual, a nivell emocional i a nivell sobretot d'actitud i de ciutadania activa.
El nom i el sobrenom a mi m'ha cridat l'atenció i te crida l'atenció però cap a baix, no sé si m'entens, no? La infancia bajo control, pobreza, menores y políticas sociales, ¿no? Hay títulos de charlas que llaman la atención pero sobre lo negativo, y te llaman la atención sobre la alarma también, ¿no? Porque dices, bueno, el sábado a las 4, ¿no? Ponencia, estado adultocrático y aniquilación de la infancia, ¿no? De niños en peligro a niños peligrosos. Yo creo que molta gent, no, que puga sentir això o llegir este tríptic, pot pensar que m'estan contant. Això es pareix el nom d'una pel·lícula de terror. Què així se tracta tan malament als nanos? N'hi ha presons per a nens, no?
Sí, per supost que sí. La veritat és que el nom de les jornades és l'autèntica realitat, almenys per a una part de la població infantil. Un dia estàvem veient una pel·lícula, aquesta, perquè és un documental. La primera frase de les jornades és un documental, que a més és el documental que es va passar el divendres i que donarà peu a totes les jornades. Hi ha una part molt perillosa que està patint ara la infantesa, i és el control psicològic i psiquiàtric. I és molt greu, és molt greu. És tan greu que volem parlar d'això. Per atemorir, pues no sé si és per atemorir, però per a saber que això està passant és important. I per què diguem menors, pobresa i polítiques socials? Pues perquè és el tema que a nosaltres ens preocupa, perquè sobretot, no dic únicament, però sobretot, aquestes polítiques s'apliquen a la infantesa i a la gent jove, tant siga d'ací de l'Estat com la que està obligada a vindre ací, dins d'un context de pobresa, per supost, i dins d'unes polítiques socials inexistents, que ja sabem que van cap a la privatització, que gràcies a aquesta privatització algunes empreses s'estan fent d'or. Hi ha una frase molt curiosa, perquè elles s'anomenen que són empreses sense ànim de lucre, i nosaltres sabem que són sinònim de lucre, i això és molt trist. Encara que passi actualment a qualsevol aspecte de la societat, que això s'estiga aplicant a la gent petita em sembla que és molt greu. I per això cada una de les ponències que, com tu dius, pues, anem a contar un poc per si la gent que està escoltant li interessa. Les ponències comencen, les jornades es comencen el divendres amb una ponència Marco que quadrarà total cada setmana allò que anem a dir. En la visualització d'aquest documental, és un documental francès, parla de la psiquiatrització i les valoracions que fan alguns científics de la situació actual de les xiquetes i els xiquets. I després hi ha un debat que estarà, que el portarà una persona activa en Burgos, en un col·lectiu que es diu Saltando Charcos. És una persona que no sola ella, sinó el seu, la seva associació, porten molts anys també treballant en els nanos i les nanes que estan en la pobresa. Després, a l'endemà, tindrem dos ponències Marcos, també molt interessant. Anem a parlar molt de València i del País Valencià. Anem a donar datos de quina és la inversió i la desinversió i el fraude que la política valenciana està fent en el que és el, tot el que és afers socials, però sobretot el dirigit a la infantesa. Hi haurà una taula redona que parlarà de lo que és la protecció, que després si vols parlem un poc. En aquesta taula estarà la gent de Save the Children, que és una associació que porta també molts anys treballant el tema de xiquets i les xiquetes. Bea Prodeme, que és una associació que va sortir a Barcelona, on parlen del segrest de xiquets i les xiquetes a famílies. I també està Amnistia Internacional, que fa uns anys va fer un informe molt important i molt interessant que es diu Si volvo me mato. Tot això en l'àrea de la protecció. I després, per la vesprada, tocarem el tema de la reforma, que la reforma parla de les presons de menors. Que tu comentaves que si n'hi ha presons de menors, i jo te dic que sí, que per supost que n'hi ha presons de menors. Que no són iguals que les de majors, són pitjors.
Presons que, bueno, sota el nom, no?, de centres de reeducació i protecció de menors. Parece que no se cumple ninguna de las dos cosas, al menos la segunda, protección seguro que no.
En teoría, qualsevol persona menor d'edat ha de tindre una sèrie de coses al seu voltant, ha de tindre-les. Pues el que és una vivenda, alimentació, la salut, l'educació, l'àmbit social. Quan en teoria aquestes persones no tenen això, l'Estat ha de proporcionar-se-lo. Passa, per exemple, la gent, els xiquets que venen d'uns altres països, els menes, que diguem, que són menors no acompanyats, quan arriben a l'Estat, siga com arriben, siga baix d'un camió, siga en una patera, siga com siga, aquests xiquets, en el moment la policia els agafa, perquè acaben agafant-los, han d'entrar en un centre. Un xiquet o una xiqueta que se suposa que no està bé atès en la seva família, perquè no la té, perquè si la té o no el porta bé, també han de tindre cobertes aquestes necessitats. En aquesta ocasió, l'Estat ha de complir amb aquestes expectatives. Això és el que diu els centres de protecció, que dissortadament no funcionen com hauria de funcionar. No únicament les donen de menjar, de vestir, l'educació als xiquets i a les xiquetes, sinó que estan dins d'un complex tancat. Moltes vegades, sense haver complit cap tipus de delicte, són sotmesos a unes normatives super rigoroses. I dissortadament moltes vegades se fa el que la gent que està al càrrec d'aquests espais diuen. No estic dient que tots els centres de protecció funcionen mal, ni estic dient que tota la gent que està treballant allà dins funcione mal, però cada vegada estan funcionant pitjor. L'altra cara de la moneda són els centres que tu dius de reeducació, o així els anomenen, que són els centres de càstig, el que abans eren els reformatoris, que diem, val? I a més, bueno, ahir els xiquets i les xiquetes que entren i els joves han complit algun delicte. Han fet algun delicte i tenen una mesura, una condena. Aleshores, aquests centres no és com els de protecció, perquè en teoria han fet alguna fechoria i la idea és reeducar-los, per això diuen de reeducació. I ahí sí que podem dir que els sistemes de funcionament dels centres sempre priven, o quasi sempre priven, que el centre funcione bé, que el centre dure, i el que menys les importa és realment la reincorporació d'aquests xiquets o xiquetes a una societat o una vivència, una vida més normalitzada. Però a més és que darrerament s'està complicant. Mira, abans en Godella, el famós Godella, estava el reformatori de tota la vida, que era pues, el lloc xungo on anaven els xavals perquè eren castigats. Ara mateix aquest centre que continua estant en Godella és el que a vegades los nanos diuen sí, sí, jo vull anar ahí, a les colònies, a Godella. Per què? Perquè pot ser que ara mateix sigui el millor, el que funciona millor, on la gent millor tracta els xavals, on els projectes educatius funcionen millor. Però tota la resta, quasi tots són ja d'empreses privades, en concret no vull deixar de parlar de Diagrama, que és l'empresa que s'està quedant quasi tots els serveis de protecció a la infància i de càstig a la infància de tot el País Valencià. Però bueno, també estan en Múrcia, ells venen de Múrcia, però és escandalós com cada vegada més aquesta gent, que a més es diu una fundació, s'estan quedant de tots els serveis, estan bueno, apilant milers i milers de milions, i aquelles entitats que des de fa molts anys, perquè el tema de la protecció, el tema del servei social, des de fa molts anys n'hi havia moltes associacions que estaven duent este treball a terme, i ho feien des d'una perspectiva de millorar la vida i la salut d'esta gent. Però amb l'entrada de Diagrama, amb la baixada de moral de l'administració, esta gent està desapareguent perquè les estan llevant els diners, i Diagrama s'està fent amb tot. Dic Diagrama, podria dir Novelén, podria dir Dianova, podria dir qualsevol, perquè actualment qualsevol empresa pot ser la Opel, pot ser Bancaixa, pot ser una companyia de segurs o pot ser Carrefour. És a dir, qualsevol entitat pot accedir a les subvencions o als programes que eixen a subhasta o que eixen a concurs o que te desgraven en Hisenda. Aleshores, una Opel, per exemple, pot entrar i presentar un projecte de dur endavant una presó de menors, i si a l'Estat o a la comunitat autonòmica o a qui siga li interessa, se la van a donar a esta gent. I el mateix, aquesta gent després fa cotxes o després fa cases o després... I això és molt preocupant, perquè realment sí que són empreses amb ànim de lucre.
Sí, perquè més de 500 euros per xiquet, no?
O xiqueta, i dia.
I al dia. Estan cobrant.
Però us invitaria a que anareu a veure la presó de xiquets que n'hi ha al costat de Picassent. Bueno, la presó que està en Picassent i que està al costat de la presó de Picassent. ¿Vale? Es diu Jaume I. Esta la va inaugurar el Camps. És igual que la presó que coneguem de Picassent, però més reduïda. Estructuralment és igual. Com es diu això, aquestes cuchilles que també estan massacrant a la gent que creua el mar? Vale? Vull dir-te que tu arribes allí i és que te la flipes, perquè és que hasta concertines, els seguratas que estan per allí, jo crec que deuríeu d'anar a veure-lo per a descobrir que el que estic dient és veritat. Clar, n'hi ha gent, pot ser, n'hi haurà gent que dirà, però bueno, és que hi ha nanos que se mereixen que les den, o hay nanos que se merecen que, o son malos, ¿no? Bueno, pot ser que n'hi hagi xiquets i xiquetes que tenen un mal comportament, però són xiquets i xiquetes. I aleshores, tractar des de l'adultocràcia de la mateixa manera a gent petita, en un procés de desenvolupament brutal, o psiquiatritzar-los, experimentar en els medicaments, o sigui, realment són això que diuen conejillos d'Índies. Doncs des d'un adulto tractar a un xiquet o una xiqueta com un altre adulto, en teoria, si estem en una societat que volem avançar, estem en una societat que ens preocupa, perquè diguem, no, és que el futur és de joves. Pues si el futur és de joves, crec que estan preparant un futur per xungo, perquè no estan deixant que se desenvolupin com deuria.
Vas entrar, bueno, estaven ahí bastantes persones, incluso chicos de centro, internados, ayudando a educadores a atar a una persona. Y bueno, y vinieron a mí a darme pues un bote con agua y medicación dentro. Bueno, yo me la tomé y tal, y no pasó ni a la hora, que no podía ni hablar. No, o sea, yo miraba para adelante y no miraba más de dos dedos de mi nariz.
Había una silla de plástico y en ella estaba una niña de unos 18 años así, o 17, ahora, bueno, por ahí. Y habían tres o cuatro niñas alrededor y esas se encargaban de que la chica no hiciera nada, que no se pusiera nerviosa o así. Y la niña estaba, pero totalmente drogada también, atada, a pleno sol. Y luego, como que era muy impactante eso lo vimos cuando llegamos, estaba en el patio, todos los padres. La pusieron en una zona que no había nadie.
La experiencia que yo tenía ha sido muy mala, de palos, de pegarme, de atarme en una silla, de nunca tener un psicólogo para que me atendiera, de nunca ser informada de lo que a mí me estaba pasando, porque yo creo que yo tenía derecho, ¿no?
Tenías que registrarles, cachearles en una habitación, y el cacheo incluía que se tuvieran que desnudar y que tuvieran que hacer, en el caso de las chicas, sentadillas, mínimo tres, por si acaso escondían algo en la vagina y pudieran entrar de esa manera cosas en el centro prohibidas, como pueda ser cristales, navajas, cigarros, mecheros, etcétera.
Te podían castigar a lo mejor si hablabas en voz baja con algún compañero tuyo, con un educador, con quien fuera. No podías hablar en voz baja, no podías contar secretos entre compañeros.
De 7 de la mañana a 11 de la noche solamente la dejaban sentarse para hacer las comidas y todo el día de pie. Eso todo el día de pie durante dos días seguidos, por dejarse una luz encendida.
Yo entré, nada más entrar ya me dieron 5 pastillas. Yo no me la iba a tomar, digo, yo no me tomo eso. Dice, tú te la tienes que tomar. Digo, mire usted, yo es que no tomo pastillas porque me la hacen. Y me cogió y me la hicieron tomar, me abrieron la boca y me la hicieron tomar.
Completamente drogada, como si le hubiesen metido un chute de tranquilizante. No podía hablar, al principio no articulaba no articulaba bien y encima no era coherente lo que decía. No, le decía, hija, ¿estás bien? Sí, 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 como, ¿sabes? Como si fuera un robot.
Primero lo que hacían cuando te ponías agresiva, lo primero que hacían es cogerte dos educadores, tirarte al suelo y cogerte las manos por detrás y amarrártela. Luego venía el otro, te pinchaba y te dejaba así. Y amarraba así hasta dos días, dos, tres días. A mí lo mínimo que me han dejado ha sido dos días atada en una silla.
Hay gente que ha llegado a estar hasta tres días seguidos atada, meándose y cagándose encima.
En la habitación, por lo visto, pues hay una cama de un somier de hierro, una cama de hierro que está sujeta al suelo y un colchón. Entonces, cuando les castigaban, les aislaban, mejor dicho, si les dicen que les aislaban, a veces les quitaban el colchón. Hay otras habitaciones que las llaman zulos. En esas habitaciones no podían estar tumbados, tenían que estar sentados y con las piernas así, como dobladas.
Si yo, por ejemplo, atara a mi hija en una silla con cinta de embalar, si yo además le diera medicación sin decirle para qué, si además la mantuviera varios días aislada en una habitación sin luz, si además me negara a informar a nadie de lo que le ocurre a mi hija, si eso ocurriera, el fiscal y la autoridad judicial correctamente me quitaría la tutela y la custodia de mi hija. Sin embargo, si esto lo hace el Estado en estos centros terapéuticos, como lo ha hecho en muchas ocasiones, que ha documentado Amnistía Internacional y otras instituciones en este informe, no pasa absolutamente nada y nadie paga por ello y el menor sigue allí.
Bien, con esa reflexión final, pues lo dejamos, ¿no? Este trocito de audio de un documental que, bueno, se trabajó Amnistía Internacional a partir de un informe que también elaboró en el año 2009. Si vuelvo me mato, lo podéis encontrar por ahí, por el ciberespacio y verlo. No está extraído de una película de terror. Esto lo que, no sé, está ocurriendo, Mati.
Sí, es que además, no, esto no es de los centros de reeducación y de protección, son los centros terapéuticos, que sería como la tercera forma de tancar a chiquets. Los centros terapéuticos son de protección, es a dir, que en teoría no son para chavals o chavales que han infringit la llei o han fet un delicte, sinó que tenen o problemes conductuals o problemes de drogodependències, etcètera, etcètera. Eso sí que es un infer. Eso es un infer. Perquè arriben... Normalment, els xiquets i les xiquetes que arriben són els que tenen una problemàtica familiar i social molt canyera, que han patit molt, que arriben en situacions molt precàries, no que tinguin malalties mentals, ni molt menys, i se les medica brutalment. De fet, el títol de Si vuelvo me mato el varen posar perquè una xiqueta que es va suïcidar quan de un centre de Madrid, quan entraren en el seu xabolo després, ella havia fet un dibuixet, que és el que és la portada de l'informe, i ella ja havia escrit: si aquí vuelvo me mato. Vamos, un caso de suïcidi d'una situació molt, molt greu d'una xica. No, i com tu dius, no és una, ninguna pel·lícula, és una realitat molt bé documentada. Totes les veus que hem escoltat, totes són de veritat, xavales i xavals que han passat per aquests centres terapèutics i que, bueno, ara el poden contar. Per sort, algunes el poden contar.
La cosa parece que se empieza a endurecer, ¿no?, cuando legislan, ¿no?, sobre todo, de repente... el Estado como que necesita que dejen de ser niños y aparece el concepto de menor, ¿no? Por allá por el año 2000, ¿no?, cuando aparece la ley del menor, ¿no?
La ley de responsabilidad penal del menor, efectivamente. Aquesta llei la varen traure amb una visió en teoria educativa, deien que era una llei per a educar i des de la reeducació incorporar a los nanos i a les nanas a la societat una altra vegada. És una llei molt repressiva. És una llei que infringeix, vull dir, mira, en la legislació d'adults, qualsevol adult té més drets una vegada està empresonat que qualsevol xiqueta a les que se l'aplica aquesta llei. És impressionant. I mos la vengueren com que era una llei bona, i sobretot és que és la paraula educativa. Per això la colla, i alguna gent diguem que tancant no s'educa. És impossible que des del tancament, des de la no llibertat, des del maltracte, des de la falta d'alimentació, bueno, etcètera, etcètera. I a més hi ha una cosa molt important, i és el, bueno, jo penso que és molt important el desenvolupament humà, perquè quan tanquen, abans ho deia, però quan tanquen a un xaval o una xavala en aquests centres, la relació que mantenen en la resta de companys és totalment absurda. No poden parlar de les seues coses, no poden parlar amb els educadors a nivell personal, una cosa és que tu fas això o tu fas allà, se talla qualsevol tipus de relació. Aleshores és com de un poc enrallante, no? Si qualsevol persona que treballa en l'educació o qualsevol persona que creu que l'educació és un pas per a avançar i saben que se ha de donar esa relació, no? I esa reciprocitat de lo que tu me contes, jo te conte, lo que jo vis, lo que tu vius, ahí està totalment prohibit. O sea, totalment, eres com un zero a l'esquerra. Els educadors tenen prohibit, perquè per damunt d'ells hi ha un vigilant, i tenen prohibit parlar en les xiquets i les xiquetes, i això és una realitat. Per això esta gent canvia contínuament, no hi ha una persona de referència, perquè és el curro és tan xungo que de normal la gent que està allí treballant se'l té que deixar, perquè entran en depressions, entran en contradiccions, és que se queden, són perquè les va la marxa, i no me talle de dir-lo. I aleshores, esa figura que a vegades necessita la gent petita per a tindre un, pues no sé, un algo, no? No la tenen mai, sempre estan canviant. Aleshores, no se fien. La confiança desapareix. I una societat, una relació on no n'hi ha confiança, pues després, quan esta gent se fa major, pues és el que passa. Com estan les famílies o qualsevol grup, fatal.
Parles de la gent que reeduca o pràcticament custodia, no?
Los carceleros.
Tenia que estudiar per estar ahí, no? Perquè a mi me sembla que és gent que prové de bueno, que ha estudiat algo per a no sé, quasi per vocació o...
Bueno, jo crec que ara ja poqueta gent estudia per vocació, no? O estudies perquè després vas a guanyar molts diners, o estudies perquè això té i sí de laboral. Jo crec que lo de la vocació i lo del gustito se mos ha quedat en alguna gent que ja no està en la història així. Però per això fem les jornades a la facultat, o per això la colla, sempre una de les coses que hem fet és xerrades i xerrades, i sempre hem tingut molt d'interès de ANAR o a psiconochia, pedagogía, educación social, que es sobre todo de educación social, que es una carrera que ahora se ha posado de moda, bueno, de moda, pues que está ahí, que se le está donando cada vegada més espai dins del món educatiu i dins del món carcelari. És una passada, és una eixida que tenen. I per això estem ahí, per a dir-les, vale, vosaltres entreu, però si des de luego voleu canviar la història, va estar complicat, però genial, genial, la veritat és que si entren, pues que entren, que faena tenen per un tubo, la veritat.
Aquí las impone los más grandes criminales, matan por sucio dinero y el poder es su celo. Para volar, actividad ilegal, libertad de pensamiento, opresión subliminal.
Siempre la vida fue igual, demonios contra los que luchar, y aún después de levantarse.
Revoluciones, revoluciones, ya me he cansado de cansarme, ya me agoté de agotarme, ya me aburrí de aburrirme. Hoy solo quiero gozar de vida que fluye a mi paso.
La vida presente no existe fracaso, ya aunque puede levantarse.
Revolucionense, revolucionense, revolucionense. Revolucionense. Que tengo no vale nada, lo que vale es mi caminar. ¿Pa' qué seguir abriendo puertas? Porque no las quieren cerrar.
Amor se confunde con pena. Y apague el cigarro, me guió la tierra. Y a su juez te levantaste.
Revolucionense, revolucionense, revolucionense.
Mira, ya no hay duda.
Dos suspiros que circulan, que guió la estrella que me cura. Y en el camino una candela, y paso a paso la vida entera.
Paso a paso la vida entera,
gente nueva en mi escalera.
Sabor, la buena mezcla,
cocina el amor sin frontera.
Bocados de voz que tú me cuentas,
poesía, dolor, amor y pena.
Madre herida colorida,
tanta ira no se explica. Canta, llora, baila, grita. Si yo te doy, ay, ¿por qué me quitas?
Bueno, por aquí andamos, por Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada hoy no nos está saliendo muy mermelada la frecuencia, porque bueno, el tema que estamos hablando, que nos está acercando Mati desde la Colla Chicaya, nos está haciendo descender a una realidad que está casi por debajo de tierra, ¿no? Y bueno, para quien se haya apuntado ahora, y casi que vamos a ir cerrando el tema, ¿no, Mati? Que les volvemos a repetir, ¿no?, lo de las jornadas para el fin de semana del viernes 24 y sábado 25.
Yo también volía a comentar que, a banda del contingut, que es molt sangrant i tal, que la gent que ve a parlar-nos i a aguantar més coses és gent que està fent molt per a canviar les coses. Gent molt positiva, gent que no se cansa, hi ha gent jove, gent més major, gent de tot, hi ha associacions, hi ha gent que està dins de la facultat, de tot. Però mereix la pena escoltar-los, perquè estan ahí per a fer canvis, que això és l'important, no és plorar i plorar, sinó si tenen que dir les coses com són, se diuen, si les coses són dures, són dures, si la repressió de l'Estat està també contra els xiquets, si el maltracte institucional se dona, cal denunciar-ho, però des de la denúncia i després des del fer. No és suficient dir, també tenen que fer, i això és molt important. I com deia el Toni, anem a contar-vos què fer per a les jornades. Vull dir una cosa que no se m'escape: aquestes jornades tenen una matrícula. Varen decidir fer-les potentes i això suposa una despesa. És a dir, que qui puga té que pagar 10 euros, totes les ponències les hem portat a impremta i te duràs el llibret en totes les ponències, és a dir, que ja que pagueu, pues volem no únicament que escolteu, sinó que després tingueu ahí un material per a tindre-lo en casa, per a aprofitar-lo, per a reproduir-lo, per a lo que siga. I si algú no té diners i ha de vindre o no pot vindre a totes les jornades, pues per supost també podeu vindre. Però bueno, no volia que se m'olvidara, perquè crec que és important en aquest moment, si tenen que deixar alguna pela en algun lloc on s'estan fent les coses, pues també tenen que apoquinar, que després ens costa molt poc gastar-se-les en unes altres coses. I després de molta reflexió varen decidir. I aleshores, per apuntar-vos a aquestes jornades, a banda de que hem deixat pela i paperes per molts llocs, però sí que podeu entrar, el dius tu o el dic jo? Sí, el dic jo, molt bé. Pues podeu entrar en una pàgina, en un correu, que és jornadesinfanciabajocontrol@gmail.com. Vaig a repetir-lo: jornadesinfanciabajocontrol@gmail.com. I ahí ja teniu tota la informació de com inscriure-vos, on pagar la quota esta de 10 euros i com teniu que fer-lo. I a més ahí tindríeu tota la informació, tota la propaganda, etcétera, etcétera.
Bueno, no es cabe todo en el programa, pero algo que piensas que se nos ha quedado así.
Sí, que quan s'acabe, perquè per la vesprada del dissabte acabarem a les 7. Bueno, a les 7 és la clausura, pues 7:30 o 8 acabem. I després farem una picaeta allí a la porta de la facultat. Portarem també a un grup de música. Farem alguna xicoteta obra de teatre i volem acabar les jornades pues en converses, en somriures, en contactes, en fent amistat, fent política, fent lluita i anant-se bé. No volem eixir de les jornades mal, sinó tot el contrari, en la cosa de que podem fer que les coses canvien. Això és important.
Bé, pues acabem en alt, ¿no? Que d'això es tracta, ¿no? De agarrar força, revolucionar-nos, ¿no? Com deien Nanai, este grup cabañalero que sentim abans, i que tinguin força almenys per intentar canviar les coses, sobretot les que no ens agraden.
Molt bé. I si algú s'ha perdut l'explicació, que cridi aquí a la ràdio i que pregunte, que també teniu així la informació. Se'n recordeu, el divendres 24 i el dissabte 25 d'octubre a la Universitat de Ciències de l'Educació de València, allà en Blasco Ibáñez.
Mati, moltes gràcies pel treball que feu des de la Colla i des de fa 20 anys i per vindre així també.
Moltes gràcies a la ràdio. Bona nit. Ciao, ciao.
soy una playa, un campo de fútbol, un parque con columpios en nuestra calle. Oh, 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 todos los niños de la tierra sueñan. Oh,
al fondo se oía el mar en esta canción, y casi si abríamos los micros pues escucharía por aquí. Tendría que haber un poco de temporal de Levante, ¿no? Pero no es el caso. Bien, algo parecido a un buen temporal tenemos por aquí, gente de la plataforma San Manuel Cabañal, Lola y Artur. Hola otra vez. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola.
Muy bien.
Y bueno, este fin de semana también comencen cosas per a gaudir del nostre barri, no? Estem parlant de 16 Cabañal Portes Obertes. Artur i Lola, presenteu-nos un poc això.
Pues sí, és la 16a edició de Portes Obertes, que és la manera en la qual la resistència al voltant de Salvem el Cabañal en el barri contra la destrucció que des de aquests 16 anys pretén l'Ajuntament, organitza el veïnat per a donar a conèixer el barri, per a donar a conèixer els seus valors, la seva gent, i aportar creativitat. Hem lluitat de moltes maneres contra els projectes de l'Ajuntament, i esta és una de les quals ha tingut un ressò important. Ja són 16 anys, nosaltres hem tirat mà de moltes maneres de lluita i confrontació amb el poder. Una d'elles, importantíssima, ha estat això, la cultura, la cultura combativa, la cultura creativa, la cultura, en suma. Demà comencen les 16es jornades de Portes Obertes al Cabañal. L'Ajuntament, per intentar justificar la seva proposta urbanística, definia que en realitat el Cabañal era un lloc menys que a destruir. En fi, ells deien, copiant d'un altre lloc, con calles estretxes i mal ventilades, copiant això d'altres estudis de centres històrics que no eren el Cabañal, perquè el Cabañal carrers estrets ne té i carrers amples també, però en absolut estan mal ventilats. I nosaltres amb la idea de portes obertes era intentar d'una manera textual és obrir les portes de les cases per a mostrar a la resta de la població, al propi Cabanyal, que podia ignorar-lo, però especialment a la resta de València i tota la gent que ens visita en aquestes jornades, que al Cabanyal hi ha una riquesa arquitectònica, una riquesa estructural, una riquesa de vida i una cura i un mimo per les cases i un teixit social que s'evidencia cada any quan fem aquesta efemèride, que comença demà. Abans que me digues no res, vull dir que així estem Lola i jo, però en aquest moment hi ha decenes i dotzenes i dotzenes de companys i companyes intentant que tot isca bé, perquè són unes portes obertes absolutament magnífiques en la seva dimensió. Les estan treballant des de fa mesos i cada vegada, quan més prop estem del moment de la inauguració, més feina n'hi ha i s'ha d'ultimar els detalls, no? O sigui que ara mateix som portaveus d'una colla de treball que mereix el meu aplaudiment perquè és de l'esforç que estan tenint.
El sobrenom ja diu moltes coses, no? L'art de resistir és un poc com un auto-homenatge, no? a la pròpia gent, no? que sí. Està resistint, no? I d'això quasi s'ha fet art, no?
Es que, bueno, también es estas puertas obertes es como en general nosotros miramos en el presente y miramos hacia el futuro, porque siempre estamos que si una sentencia no sé qué, al futuro, ¿sabes? Siempre presente y futuro, pero estas puertas obertes ha sido como una retrospectiva, porque en 16 años que llevamos, pues hemos hecho muchas cosas, ¿no? Y ya se nos olvida ya a veces, ¿no? Decir, oye, ¿Y qué hicimos en el año no sé qué? ¿Y qué? Entonces estas portes obertes es como recoger todo lo que en estos 16 años se han hecho y hemos resistido. Por eso el nombre también es el arte de resistir, ¿no? Porque es todo un arte, vamos, aparte de un esfuerzo increíble y por parte de toda la gente de la plataforma, por la gente que... abogados, arquitectos, vecinos, vecinas, por parte de todos, que está, vamos, en general la gente se está muy intrigada porque ama el barrio, ama la manera de vivir que hemos tenido siempre en el Cabanyal.
Quan parlem de demà, divendres, estem parlant del 7 d'octubre, no? Aquestes portes obertes, crec que són diversos caps de setmana, fins al 2 de novembre, no? Termina.
Són tres caps de setmana, hi ha activitats en dies que són laborables, però se concentra en dissabtes i diumenges. En concret, diguem que l'estructura de les portes obertes ha estat sempre les portes obertes de les cases, i les portes obertes de les cases estaran dissabtes i diumenges, els pròxims tres caps de setmana, entre les 11 i les 14 hores de matí i entre les 5 i les 8 i mitja de la nit. A més d'això, hi ha un fum més d'activitats que es realitzen a la nit, en l'Escorxador, en l'Ateneu Marítim, en el Teatre L'Estrella, en el mateix carrer, i que són teatrals, i que són de performance, i que són de corals, i que són de nit del baix... Per a conèixer exactament la programació, que ja dic que és molt nutrida, jo recomano una de les dues. La primera, i es pot consultar directament en la pàgina web de Salmen Cabanyal, tu piques el Cabanyal en qualsevol buscador, entres i tens la programació sencera amb cadascuna de les activitats en el lloc que tindran lloc i la data. L'altra és vindre demà o qualsevol altre dia dels qui estan oberts, especialment dissabtes i diumenges, a l'Escorxador, que és la seu històrica de Salmen Cabanyal, on es pot trobar un programa demà amb totes les activitats dels tres caps de setmana que duraran aquestes portes obertes.
Escorxador, no? Es troba carrer Sant Pere, així en el barri de Cabanyal, el número?
Sí, és que té dos números, carrer 89. Sant Pere 27, carrer Sant Pere 35, ah. Perquè això ha experimentat modificacions. Però en el carrer Sant Pere, al començament del carrer Sant Pere, s'hi trobarà a mà esquerra un edifici inconfundible on és la seu, l'Escorxador. Abans era un escorxador i hem mantingut el nom. 27 és l'original, 35 és el que consta, no té pèrdua.
Este any, bueno, després de la enèsima sentència, esta pareixia semblaba definitiva, ¿no? del Supremo, ¿no? Que va a rechazar el último recurso del ayuntamiento y que les obligaba de alguna manera a rehacer el plan. Parece que ha habido que volver a comenzar desde cero casi en la lucha, ¿no? Y no de la misma manera, ¿no? El Ayuntamiento de Valencia, que más que rehacer el plan, lo que ha hecho ha sido añadirle un par de folios. ¿Podríamos hablar un poquito sobre esto?
No, no es una sensación, es una evidencia. A ver, la orden ministerial li deia a l'Ajuntament que el seu pla era espoliador patrimonial i per tant il·legal de tot punt, i per tant havia d'adaptar-lo al respecte de tots els valors patrimonials que el barri en si mateixa i reconeguts com a bé intercultural i com a conjunt històric artístic en té en el seu sí. Aquesta adaptació del pla original espoliador al pla, diguem-ne, B que han tret des de l'Ajuntament, pues ha consistit en estretar determinat número de metres al carrer al seu pas per la zona Vic exclusivament i per rebaixar les altures de les finques que pretenen encara construir a tots dos costats i poca cosa més. Jurídicament han perdut al Tribunal Suprem, a l'Audiència Nacional i al Tribunal Constitucional. No han arribat a perdre perquè els van dir prèviament aneu a perdre, o sigui que vosaltres mateixos, i ells van retirar el recurs que en tenien. Això els ha passat en dues instàncies judicials. Anaven a perdre perquè no han tingut mai la raó legal i, curiosament, perquè no sempre la justícia dona la raó a aquell qui la té, en aquest cas sí que ens la donava. I estàvem guanyant en totes i cadascuna. Ells s'han retirat dues vegades de processos judicials que els han filtrat que anaven a perdre de manera clara, i en lloc d'assumir la derrota jurídica i per tant les seves conseqüències han retirat prèviament els recursos. El ben cert és que jurídicament no tenen res a fer i el que estan intentant ara mateixa és, com que tenen un govern de la seva pròpia corda, arribar a un acord polític per burlar la llei, per burlar les decisions jurídiques que evidencien que el seu pla destrueix patrimoni que és patrimoni dels valencians i és patrimoni espanyol, i la tutela d'aquest patrimoni recau en l'estat espanyol i no en la conselleria ni en l'Ajuntament. El que intenten ara mateix és burlar la llei mitjançant un acord. Jo modifico lleugerament el pla, li presento al Ministeri de Cultura, que està en les meves mans, amb la idea de que el Ministeri de Cultura li dona el vistiplau a aquest plan B, que continua trencant el barri en dos, que continua desnonant a persones de les seues cases a canvi d'una porqueria de diners i deixant-les literalment en el carrer, que continua destruint els elements arquitectònics i estructurals que li donen al barri unes característiques que han sigut per tot el món reconegudes com valuoses des del punt de vista patrimonial. Intenten ara mateixa burlar la llei. Si ho aconseguiran o no, està per veure.
Bien, para quien igual nos escuche desde Granada o bueno, ahora con el tema este de los podcasts y tal, desde cualquier otra parte del mundo, decirle que estamos hablando de una resistencia vecinal aquí en un barrio de Valencia que se está llevando a cabo desde hace 16 años frente a un plan del ayuntamiento de esta ciudad de Valencia de querer prolongar una avenida atravesando el barrio hasta llegar al mar y destruyendo más de 1.600 viviendas. 16 años se lleva parando este proyecto. Al principio tenía algún sentido, digamos, monetariamente hablando, ¿no? Desde la especulación inmobiliaria. Una vez ha desaparecido este interés, yo creo, económico, ¿qué es lo que pasa? ¿Es la obstinación de una persona? Porque, bueno, según día hubo un lobby, ¿no? Un grupo, un consorcio de constructoras, que lo hubo, para que este plan se llevara a cabo, eso ha desaparecido. No voy a especular yo, a especular vosotros. ¿Es una cuestión ya personal de esta señora, Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que que es obstinación de ella, que yo creo que nos odia a muerte, porque ante todo esto es como era como su proyecto estrella. Ella iba a ser reconocida como la que hizo la prolongación de Blas de Ibáñez, y yo pienso que sí, que si no estuviera Rita, yo creo que no. Bueno, esa es mi opinión, yo no sé Artur qué pensará, pero
yo pienso lo mateix, o sea, fins i tot la connexió de València amb el mar, que diuen ells, el mar és, en fi, la mar Mediterrània, té moltes milles nàutiques. Fa 16 anys, algun arquitecte li trobava algun tipus de sentit a establir una via de comunicació alternativa a les que hi havia, perquè facilitaria d'aquesta manera la comunicació del centre de València amb el mar. En aquell moment, per molt que fora necessària, nosaltres, si passava per damunt de les nostres cases, de les nostres coses, busqueu una altra solució, per favor, hi ha algú ahí que tingui una altra idea, que no sigui aixa, per connectar València amb el front marítim. Però això fa 16 anys, des de fa 16 anys la xarxa viària de València ha evolucionat molt, i ara no hi ha, crec jo, cap arquitecte que defensi la necessitat d'una unió viària entre els viveros. I és que no volen arribar al començament del Cabanyal, és que volen arribar directament fins a la mar. Al començament del Cabanyal ja han arribat, ahir es pot fer una plaça i els cotxes poden deixar-se i la gent caminar. No hi ha cap tipus de problema de comunicació. De fet, fins a la mar s'arriba per Los Naranjos, fins a la mar s'arriba per l'Avinguda de França. Hi ha una xarxa viària que abans no existia, que si tenien algun argument els ha desaparegut absolutament. De manera que necessitat no n'hi ha, diners tampoc no n'hi ha per a construir-los, tampoc no n'hi ha gent que tinga diners per a comprar les cases que en teoria construirien, no n'hi ha diners per a pagar a la gent que fora desnonada. És un projecte absolutament inviable, és un projecte distòpic que solament existeix en la ment d'una persona, que no és capaç, no va ser capaç de veure, de visualitzar els seus projectes tenint en compte la realitat de la ciutadania que li envoltava, perquè Rita no s'ha distingit mai per tenir en compte els barris anomenats perifèrics. Però nosaltres, per a ella, nosaltres tenim exclusivament una deixalla i un obstacle, no?, que volia asfaltar, ja dic, directa, i és directa i clarament per damunt dels nostres caps, de les nostres vivendes. Si no m'ho anem, mos asfalten directament. Rita tampoc s'ha distingit pel fet d'assumir que en algun moment poguera estar equivocada en les seues decisions o plantejaments inicials. Nosaltres sempre hem demanat participació ciutadana, parlar amb l'Ajuntament per a decidir de quina manera podíem resoldre aquesta comunicació, que en realitat s'ha de resoldre. Hi ha molts projectes, perquè la comunicació entre el propi, no en la mar és salada, és de tots i està ahí, sinó del barri del Cabanyal amb la ciutat de València, és una comunicació que està per resoldre i que pot resoldre's sense que ningú patisca especialment, no? I nosaltres sempre hem demanat reunir-nos amb l'Ajuntament, amb els poders públics, per a transmetre les nostres idees, i mai no hem sigut rebuts, per ella. I s'ha convertit este assumpte en una qüestió de jo no puc passar, jo no se pot fer públic que jo he perdut, que jo estava equivocada. I estem absolutament convençuts des de ja fa molts anys que és un pur encautament personal. Esta guerra l'he de guanyar, caiga qui caiga, i els que ella vol que caiguem som nosaltres, evidentment. Nosaltres volem que caiga ella, pot ser per molts altres motius, però especialment perquè està contra nosaltres, perquè va contra nosaltres, perquè ens ha convertit en el seu enemic, quan nosaltres volíem simplement que s'escoltara com a ciutadans, no?, i respectara el nostre barri, les nostres vivendes, els nostres drets, no? És un encabotament exclusivament personal, no hi ha absolutament res darrere que no siga això.
Són cases peculiares e històriques que se quieren destruir en nombre de una avenida, sin pensar en la gente que las habitamos, en nuestras costumbres y tradiciones, en nuestro carácter y forma de vida, con una convivencia tranquila y plena, una forma de ser peculiar, que usted quiere destruir, y nosotros nos sentimos muy orgullosos de lo que somos, que nosaltres son gent del Cabanyal. Gracias.
Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico.
Trujillo.
Dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando?
Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena. Rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena. Aquí nació mi mai, hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela, que no te coja, que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero, porque yo vengo con apetito de obrero a comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito, pa' darle de comer a su pollito. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec cebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale 1 millón. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve la perla desde un avión. Oye, dile.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo.
Esa risa en la perla, la escucho en el Chorrillo. Y de Tepito hasta el Callao, y donde sea que hayan chiquillos que viven en barrio con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre. Hasta el que feto trabaja, por eso el barrio eterno, también universal. Y el que se mete con mi barrio, me cae mal.
La noche me sirve de sábana.
Veo las luces de la perla desde Panamá.
La noche me sirve de sábana.
Brillando en clave morse y me invitan para allá.
La noche me sirve de
un
sábana.
Un camino hecho de estrellas, semáforo, la luna.
La noche me sirve de sábana.
Salí a las 7:30 y voy llegando a la 1.
La noche me sirve de sábana.
El hombre bueno, no teme, no teme a la oscuridad. Frótame con mi papá, como me hacía mamá.
La noche me sirve de sábana.
Y dormido me olvido de mi identidad.
La noche me sirve de sábana.
Ella, no me falta más nada.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Esa pared del bar, y esto es pa' que te asombre. 50 años más tarde todavía guarda mi nombre. Aquí no se perdona el tonto majadero. Aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad como el de la perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera. Celebra esta reunión, compadre. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13?
La noche me sirve de sábana.
Pero eso no resuelve al blanco sospechoso.
La noche me sirve de sábana.
La oscuridad no absuelve al verbo mentiroso.
La noche me sirve de sábana.
Si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo.
La noche me sirve de sábana.
Hey, sigue echando pa'lante.
La noche me sirve de
Bolivia, la letra va pa'l alto, a ver si pasa el filtro.
La noche me sirve de sabana.
Un día la tarea se retira el ministro.
Bueno, es curioso como a veces, ¿no?, se dan similitudes, aunque haya todo un océano atlántico por en medio, ¿no?, con este barrio del Cablán, ¿no?, de La Perla, allí en Puerto Rico, ¿no? Nada, volvemos al nuestro, al barrio del Cabañal, con nuestras casitas de colores también, que pensamos, como siempre, que se van a salvar y van a seguir ahí, ahora más que nunca, porque a esta señora esperemos que le queden, como se suele decir, dos telediarios o una parada de AVE o no sé. Ya hablamos de algo personal, pues ya Rita Barberá ha retomado este proyecto, pero también ha habido no que solo que continuar la lucha, sino que retomar una serie de cosas que ya se hicieron hace 16 años, ¿no? Como es el tema de volver a alegar contra un plan que prácticamente es el mismo que había.
Sí, ese es el mismo, pero un poquito corrido hacia un ladito, pero es absolutamente el mismo, o sea, sigue estando dentro de la ilegalidad.
De momento hem hagut de tornar a començar, com dius, 16 o fa 14 anys que s'aprova el primer pla. Llavors nosaltres hem hagut de alegar que estem en contra. En aquell moment alegarem desenes i desenes i desenes de milers d'al·legacions que se les passaren, jo vaig a dir directament, si se me permet, per la figa de palera, i tirant endavant, o sigui, fent cas omís al, no m'atreviria a dir a la veu d'un poble, perquè un poble en té moltes veus, però sí, hi ha moltes veus del poble que li dient això no. I en aquest moment hem hagut nosaltres, que sempre hem tingut tres vessants de lluita. Una és la lluita popular, que ha votat moltes formes, de manifestacions, de vagues de fam, de rebenta, segons quin tipus de cuchipandas que se feien ells, així i en l'estranger, una lluita cultural, que és a la que ara us invitem, i una lluita jurídica, que ha estat en el rerefons, probablement, de la victòria, a la qual, ja dic, una victòria jurídica, palmària, claríssima, evident, incontestable. Ara mateix hem hagut de tornar a fer papers, signar-los, passar-los als amics, a la família, als companys de treball, i hem fet de l'ordre de 25.000 al·legacions al nou pla, que ara ells estan estructurant, no sé molt bé què i com, amb la idea claríssima, probablement, en fi, amb tota seguretat, de tornar-se-la a passar pel mateix lloc que se la passaren en aquell moment. A partir d'ahir ens trobaríem en un punt zero, si és que el Ministeri de Cultura li donarà el vistiplau a aquest plan B, que nosaltres esperem que no ho faça, perquè això contrairia les seues obligacions. Quan l'ordre ministerial diu que sí, hi ha espoli, està basada en l'informe de 7, 8, 9 institucions, col·legis, organitzacions consultives del Ministeri, que veien clar totes elles que sí que hi havia espoli. El Ministeri de Cultura estaria obligat a sotmetre esta modificació del pla a aquestes mateixes institucions perquè informaren si en realitat aquesta adaptació respecta el valor patrimonial o continua constituint espoli. Estem a l'espera de quins siguin els pròxims passos, no? Però en realitat nosaltres ara mateixa som més i estem molt més convençuts de que la fi d'aquest disbarat està a prop, però l'amenaça en aquest moment és de la mateixa intensitat que la que podia ser fa 16 anys. Estem alegant com fa 16, estem a l'espera de què passa com fa 16, i estarem, si és que en realitat ens la intenten jugar burlant, torne a dir, la llei mitjançant un acord polític mentirós i indefendible i impresentable. Haurem de veure també, a més de posar en marxa les iniciatives de mobilitzacions populars que toquen, de recurrir jurídicament per a evidenciar una altra vegada que aquest pla també constitueix un espoli patrimonial, que és a la fi la figura jurídica que ens ha salvat fins ara, la figura de l'espoli patrimonial. Nosaltres anàrem inicialment per la via de la injustícia social, però les persones no estan protegides. La xocoteta propietat de qui no té més que una casa menuda no està protegida. La casa pot estar, però no la persona que la té. Aleshores ens agarrem a l'espoli patrimonial com una manera de defensar les persones que hi viuen en aquestes cases que constitueixen patrimoni. No sabem quin serà el futur immediat. Ara us estem invitant a la festa de demà, que començarà a les 8:30 en l'Escorxador, en el carrer Sant Pere número 27, o aledaños, que després tindrà la continuació en el PAF Amic del 27 Amigos en el carrer La Reina, l'antic El Poncho, per qui siga històric del Cabanyal, d'inoblidable memòria, i a tots els tres caps de setmana de Portes Obertes i totes les activitats, el cinema, la fresca que en farem divendres i dissabte amb la projecció de multitud de films i de curts i de treballs audiovisuals sobre el Cabanyal i també d'altres experiències allà de los mares. Us estem invitant a aquesta festa ara mateixa, a Festa de la Cultura, però no és una festa de la victòria, és una festa encara de la resistència, perquè potser quan passen aquests tres caps de setmana us demanem la mateixa energia per a vindre a activitats, a quedades que no tinguin que veure amb la festa, sinó malauradament amb la resistència activa davant la imposició de la força de la política, potser si altra volta policial, de l'Ajuntament de València o de la delegació de govern. Vull dir, això malauradament no s'ha acabat, no?
Que lo dejamos aquí, ¿no? Volvemos a...
Recordamos la, sí, la página web, por ejemplo, de la plataforma, que es plataforma Salvem el Cabanyal, y con eso ya en Google tiene que salir. Y luego también está en si pones Portes Obertes, Salvem el Cabanyal, Portes Obertes en Facebook, también hay una un link, ¿cómo se llama?
Fins a una altra, moltes gràcies per haver vingut i també per estar ahí con arte, resistiendo.
Gràcies, fins demà.
Ahí va este poema dedicado a ella. Se llama Érase una mujer a un sillón pegada. Érase un ser a la laca enganchado. Érase una alcaldesa vengativa, érase una mujer siempre bebida que tenía un pueblo humilde atragantado. ¡Qué poema, qué poema! Érase un horror con blusa y voz de cabo, érase de la maldad la más maligna, érase una almorrana con pus indigna de las nalgas sedosas de sus ciudadanos. Gracias. Érase la avaricia con despacho y con cartera. Érase una voz rota por los carajillos, carajillera. Lo más zafio y ruin esa mujer era. ¡Qué poema, qué poema! Érase una tinaja rebosante de vino. Dictadora, tenaz, chula y fallera. Su culo al sillón acabó fundido. Su culo al sillón acabó fundido. ¡Fundido! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!
Una resolución política frente a una docena de sentencias firmes favorables al plan, que dicen, reiteran y repiten que no hay expolio. Por tanto, estamos ante una arbitrariedad más
Esa es la manera de actuar de un gobierno sectario, de un gobierno absolutamente intervencionista, que interviene donde no le corresponde, y luego lo demostraré, y de un gobierno absolutamente prohibicionista.
Mira que eres mala.
Quiero decirle que esto es propio y solo de un gobierno vergonzante. No hablo de vergonzoso, hablo de vergonzante. Al propio gobierno le da vergüenza sus propias resoluciones y entonces ni siquiera da la cara.
Mira que eres mala.
Vergonzante. Vergonzante. De un gobierno vergonzante, vergonzante, vergonzante.
Mira que eres mala.
Que no hay expolio.
Mira que eres mala.
Que no hay expolio.
Mira que eres mala.
Que no hay expolio.
Mira que eres mala.
104.9 FM Radiomalva.org. Radio Malva es un proyecto colectivo y asambleario de comunicaciones y contrainformación. Un jardín de ideas. Un jardín de ideas. Un paisaje sonoro cercano, inclusivo, participativo.